Les pluges multipliquen el cabal del riu Francolí.
Serveis informatius de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
El cabal del riu Francolí ha crescut en poques hores a causa de les pluges d'aquest divendres a la conca de Barberà, Ana García.
Des de diumenge, a l'Espluga de Francolí s'han acumulat més de 140 litres per metre quadrat.
La diversitat d'opcions sobre la possibilitat d'obrir el pati de l'escola Martí Poc a tota la ciutadania va ser palpable en el ple municipal de l'Espluga celebrat aquest passat dijous.
David Rovira confirmava la voluntat de l'equip de govern d'obrir al públic el pati de l'escola en horari no lectiu. Xavier Rossell, de Som, exposava que l'AMPA de l'escola té un problema de confiança amb l'equip de govern i l'AMPA demana que si finalment s'obren les portes a la ciutadania es prenguin mesures perquè no augmentin les deixalles o destrosses al pati.
Que a tots els equipaments públics es posin al servei de la gent.
Llavors l'AMPA té un problema, que és de confiança directament amb vosaltres.
Doncs no ens quedava un altre que dir, doncs, donar una oportunitat. Vam demanar que fessin un període de prova, a veure què tal.
I l'acte d'inauguració del nou pavelló municipal d'esports de l'Espluga finalment ja té data.
Una jornada esportiva el dissabte 5 de maig estrenarà el nou equipament esportiu que ha estat històricament reivindicat al municipi.
Bé, finalment hem decidit inaugurar el pavelló el proper dia 5 de maig, dissabte.
El Museu de la Vida Rural de l'Espluga engega una nova etapa amb Gemma Carbó al capdavant, coincidint amb el 30è aniversari de l'Espai Cultural.
El Museu de la Vida Rural afronta aquesta nova etapa amb l'objectiu d'aconseguir una major implicació amb la societat.
Els temps han canviat molt ràpid i molt de pressa i que les demandes a nivell social en relació a la cultura i els equipaments avui potser no són les de fa uns anys.
I atenció, perquè un total de 68 referències de vins i caves s'han sotmès aquest dijous al tast per participar a la 28a edició del concurs de la DO Conca de Barberà.
18 professionals del món del vi han tastat a cegues les mostres al restaurant El Celler de l'Espluga.
I avui en Cultura destacarem...
Repassarem tots els actes d'aquests dies a l'Espluga i la Conca, parlarem de la Setmana Medieval de Montblanc i anunciarem la data del riu Bombori.
Aquests són els titulars, comencem.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.
El cabal del riu Francolí ha crescut en poques hores a causa de les pluges d'aquest divendres a la conca.
Des de diumenge, a l'Espluga s'han acumulat més de 140 litres per metre quadrat. La precipitació més intensa, però, es va viure aquest divendres amb la destacada xifra de 65,8 litres per metre quadrat registrats a l'Espluga. La forta pluja en poques hores va provocar que el cabal del Francolí es multipliqués sobtadament i la crescuda del riu ha estat visible al seu naixement. L'aigua baixa amb força i per això l'Ajuntament de l'Espluga ha tallat el pas pels ponts que travessen el riu al parc fluvial. Com és habitual en els episodis de fortes pluges, el riu sec ha recuperat el seu curs i ha obligat a tallar el camí del Molí de Guasc i l'accés a la partida del riu sec.
Alguns cultius de la zona també s'han vist afectats per les fortes pluges i, d'altra banda, el nivell de l'aigua també ha pujat a l'interior de la cova de la Font Major. De fet, s'han suspès totes les visites d'espeleologia previstes per aquest cap de setmana.
Totes les notícies de l'Espluga i la Conca a l'informatiu cap de setmana.
És la notícia més llegida a la nostra pàgina web esplugafmradio.cat durant els últims 7 dies i és que la diversitat d'opinions sobre la possibilitat d'obrir el pati de l'escola Martí Poc a tota la ciutadania va ser palpable en el ple municipal de l'Espluga celebrat aquest passat dijous.
En resposta a la pregunta del grup de Som Espluga, David Rovira confirmava la voluntat de l'equip de govern d'obrir al públic el pati de l'escola en horari no lectiu i sense coincidir amb les activitats extraescolars. El grup de l'oposició va lamentar que quan ho van proposar ells es descartés la iniciativa. El regidor de Som Espluga, Xavier Rossell, exposava que l'Associació de Pares i Mares de l'Escola té un problema de confiança amb l'equip de govern pel possible mal estat del pati sobre el públic.
Entenem que nosaltres ja ho vam demanar fa uns quants anys i vosaltres us hi vau negar, no acabem d'entendre quin és el motiu o el per què voleu obrir l'escola. Llavors l'AMPA té un problema, que és de confiança directament amb vosaltres. Perquè... sí que és veritat que li heu promès que allò estaria net, que s'obri i es tancaria, que si hi ha algun desperfecte s'arreglarà, però no us creuen, perquè no tenen la confiança. O sigui, ells, si poguessin decidir ells si obren o no obren l'escola, el pati no l'obririen.
No tenen confiança amb l'Ajuntament o amb l'equip de govern?
Avui, amb l'equip de govern.
De fet, en el darrer any, l'AMPA ha impulsat un projecte de millora de l'espai amb obra de vila. Per això, ara els membres de l'associació demanen que, si finalment s'obren les portes a la ciutadania, es prenguin mesures perquè no augmentin les deixalles o destrosses al pati que perjudiquin l'activitat dels alumnes.
Bueno, doncs bé, en principi, nosaltres, quan vam a l'Ajuntament i ens ho vam comunicar, els vam preguntar si ens havien de consultar nosaltres si s'obria o no. Però van dir que no, que això era una decisió seva i que per tant altres, o sigui, no tenien opció de dir sí o no. I llavors doncs vam dir, bueno, si s'obre amb bones condicions de que el pati doncs estigui sempre bé, doncs tant en manteniment de mobiliari com a nivell de neteja, doncs no ens quedava un altre que dir, doncs donar una oportunitat, vam demanar que fessin un període de prova, a veure què tal.
L'alcalde de l'Espluga va aclarir que ara es reconsidera la proposta d'obrir el pati perquè des de l'Ajuntament, del Departament d'Ensenyament, volem dir, es promou que els espais públics es posin al servei de la ciutadania. David Rovira va mostrar-se dolgut perquè alguns pares i mares s'oposin a aquesta iniciativa per no compartir les millores del pati amb la resta de veïns. Rovira reconeix que poden produir-se casos d'incivisme, però considera que és un espai públic al qual històricament s'hi està accedint de forma il·legal i que si s'acaba avorint al públic, l'Ajuntament haurà de comprometre's a mantenir-lo i reparar possibles desperfectes.
Hi ha un moviment que no és únicament de l'Espluga, sinó que ve des del propi Departament d'Ensenyament, que demana que a tots els equipaments públics es posin al servei de la gent. Bé, em sap greu que hi hagi la Maria Jesús, perquè això ho porta més ella que jo. Vam estar en una reunió a l'Ajuntament amb la directora, la gent de l'AMPA i nosaltres parlant d'aquest tema, no? I bueno, ja no recordo a quin poble és, però hi ha uns altres pobles. Què? Com? Manresa, bueno, hi ha altres llocs que hi ha a Barcelona molts, però Barcelona la ciutat potser té una problemàtica diferent d'equipaments que tenim nosaltres, però és un moviment que propicia el propi departament de fet, amb el tema de l'institut, per exemple, sempre se'ns ha facilitat totalment i se'ns va dir d'aquesta manera de que els vestidors fins i tot de l'institut es van preveure que es puguin fer servir sense que s'obri l'institut. És a dir, està seccionat l'alarma, el pas. O sigui, tu pots anar als vestidors de l'institut, que fan servir de futbol, si ho tinc ben entès, i no poden entrar a el que és l'àmbit de l'institut, per bé ben dit. O sigui...
Finalment, Xavier Rossell va concloure que ha d'existir quòrum al voltant d'aquesta decisió i constatava que els parcs públics estan en mal estat.
Clar, l'AMPA ha estat treballant amb un projecte al pati, amb els alumnes i els pares. I un cop us comuniqui la intenció d'obrir-lo, ells demanen una reunió amb vosaltres. I el per què va ser perquè era una decisió vostra. No hi havia no els hi vau donar una explicació concreta o ells no la van entendre, perquè és el que ens han transmès a nosaltres. No sabem per què voleu obrir l'escola, no?
De fet, aquesta setmana ha començat l'actuació de reparació i manteniment dels parcs infantils de l'Espluga per part d'una empresa especialitzada. La revisió de les zones d'esbarjo consisteix en pintar els aparells, reparar-ne les parts malmeses i substituir diverses peces trencades. Els pressupostos de l'Ajuntament de l'Espluga ja preveien una partida de 18.000 euros per fer una actuació de xoc per arreglar els 6 parcs infantils de la vila, expressava el regidor de Serveis Municipals en la presentació dels comptes municipals.
Bé, als pressupostos del 2018 vam posar una partida de 18.000 euros pensant en que els diferents parcs infantils de l'Espluga estaven força deteriorats perquè a través de la brigada estaven fent petits manteniments per reparar els aparells que estaven fent malbé, però els hi convenia una intervenció a fons i vam pensar en fer-hi un pla de xoc amb una empresa especialitzada que es dediqui al manteniment de parcs i arreglar tots els parcs infantils que tenim a l'Espluga, tots els parcs públics i a més també els aparells infantils que hi ha al pati del Col·legi Martí Poc. És a dir, tots els aparells infantils responsabilitat de l'Ajuntament quedaran arreglats i quedaran en perfecte estat de revista, per dir-ho d'alguna manera, i aquesta inversió, aquesta obra l'estan fent aquests dies, totes aquestes reparacions, estaran bastants dies l'empresa que ho fa per aquí, perquè tenim parcs en diferents llocs de l'Espluga i es tracta de deixar tots els aparells en condicions.
A l'oposició, el grup de Som Espluga, que havia criticat l'estat dels parcs infantils i reclamava més manteniment, celebra ara la iniciativa, però demana que les tasques de manteniment siguin més freqüents. A més, Aida Murgades, regidora de Som Espluga, ha insistit en que els horaris d'obertura i tancament dels parcs es compleixin.
Bueno, des de Som Espluga celebrem que es facin aquestes millores. Han estat diverses les vegades que havíem demanat que hi hagués un manteniment i una neteja dels parcs, perquè fins ara estàvem bastant malament. L'última vegada que ho vam demanar va ser el ple del mes d'agost, on el regidor d'Obres i Serveis ens va dir que els pressupostos del 2018 s'inclouria una partida d'uns 18.000 euros, cosa que nosaltres celebrem i que ara es comencin a fer. Sí que demanaríem, però, que el manteniment a partir d'ara fos més seguit i, a més, que hi hagi un compliment de l'obertura i tancament dels parcs.
Seguim i ho fem ara per parlar del nou pavelló. L'acte d'inauguració del nou pavelló municipal d'esports de l'Espluga de Francolí ja té data. Una jornada esportiva del dissabte 5 de maig que estrenarà aquest nou equipament esportiu que ha estat històricament reivindicat pel municipi.
En els darrers mesos, l'equip de govern havia mantingut la confirmació del dia per la inauguració del pavelló a l'espera de la constitució d'un nou govern a Catalunya. Finalment, la jornada serà el primer dissabte de maig i hi participarà el secretari general de Presidència de la Generalitat, Joaquim Nin, i el secretari general de l'Esport, Gerard Martí Figuer. Escoltem Joan Amigó, regidor d'Hisenda de l'Ajuntament de l'Espluga.
Bé, finalment hem decidit inaugurar el pavelló el proper dia 5 de maig, dissabte, hem decidit no esperar que hi hagi govern perquè no està massa clar quan seria. El pavelló està acabat i, per tant, també sap greu utilitzar-lo sense fer la inauguració prèvia. Finalment hem convidat a la inauguració el secretari general de Presidència de la Generalitat, el Quim Nin, i el secretari general de l'Esport, el Gerard Figueres, que seran les persones que vindran per fer la inauguració del pavelló, perquè el que sí que volem és que qui inauguri el pavelló sigui gent d'aquí, gent del govern de la Generalitat, encara que sigui aquest govern en funcions que hi ha ara, però que sigui del govern de la Generalitat. I aquesta serà la gent que farà la inauguració del pavelló i convidarem a totes les entitats esportives i tota la gent que fa vinculada a l'esport a que hi participi. Aquell dia volem que sigui un dia de la festa de l'esport, però això ja es concretarà en els propers dies.
D'altra banda, la regidoria d'Esports ha fet una crida a les entitats esportives perquè participin en la jornada inaugural organitzant activitats al nou equipament. D'aquesta manera, la regidora d'Esports de l'Ajuntament de l'Espluga, Erika Soriano, ha explicat que el dia esplugui de l'activitat física coincidirà amb el cap de setmana de la inauguració i, per tant, la voluntat és que puguin ser dos dies d'activitats esportives al municipi.
Doncs el que estem preparant és una jornada com ja la que venim fent fa 3 anys, que és el dia esplugui de l'activitat física. Aprofitant doncs, que inaugurem aquest pavelló, doncs, volem fer una bona festa, volem implicar-hi les entitats esportives del municipi i a part doncs, fer-hi altres activitats obertes a tot el públic, com ja et dic que ja veníem fent aquestes 3 darreres edicions.
Des de l'oposició, Aida Murgades, regidora de Som Espluga, ha celebrat que ja s'hagi confirmat la data per a la inauguració i ha demanat a l'equip de govern que en faci un bon manteniment.
És una bona notícia que per fi tinguem pavelló després de més de 15 anys de promeses electorals i bé, doncs ara esperem que se'n faci una bona gestió i un bon manteniment. Almenys des de Som Espluga vetllarem perquè així sigui.
El Museu de la Vida Rural de l'Espluga engega una nova etapa amb Gemma Carbó al capdavant coincidint amb el 30è aniversari de l'Espai Cultural.
La nova directora del museu és experta en polítiques culturals i té experiència en el món museístic. La Fundació Carulla li ha confiat el projecte per tal que lideri una renovació de la institució perquè es pugui adaptar a les noves tendències museístiques. Així, el Museu de la Vida Rural ha fet públic aquest dijous el relleu del fins ara director Ramon Rosic, qui ha estat a càrrec del museu des de la seva inauguració. Rosic continuarà al museu com a conservador gestionant el volum de la col·lecció de la institució.
El Museu de la Vida Rural afronta aquesta nova etapa amb l'objectiu d'aconseguir una major implicació amb la societat, amb la creació de coneixement i la generació de pensament crític i ser-ne un agent actiu en la seva transformació.
És una etapa que comença amb un reconeixement, precisament ahir, no? De la trajectòria d'aquests 30 anys i, per tant, amb un llistó molt alt de tot el que ha fet el museu fins ara. Però sí que és veritat que tant a nivell de fundació com de museu som conscients de que els temps han canviat molt ràpid i molt de pressa i que les demandes a nivell social en relació a la cultura i els equipaments avui potser no són les de fa uns anys i que per tant cal repensar les estratègies i cal apropar-nos molt més a aquesta funció social que hem de tenir especialment els que gestionem cultura en relació a la ciutadania, no?
Gemma Carbó ha estat fins fa ben poc directora de la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals de la Universitat de Girona. Ha treballat, entre d'altres, al Museu d'Arqueologia de Catalunya, Empúries, al Museu del Cinema Girona i al Laboratori de Cultura i Turisme de la Fundació Barcelona Media. Presideix l'associació Conarte Internacional, lligada a Conarte Mèxic, amb l'objectiu d'establir aliances entre el món artístic i educatiu a Catalunya.
Per altra banda, però sense deixar els museus enrere, el Museu i Forn de Vidre de Vimbodí i Poblet ha reobert les seves portes aquest dissabte, després de gairebé 4 mesos d'obres. Aquesta ha estat l'actuació més important en els 25 anys des de l'obertura de l'espai i ha suposat una inversió d'uns 90.000 euros.
La remodelació afecta la planta baixa de l'edifici, on ara la recepció és més àmplia i moderna. En entrar s'ha habilitat un petit magatzem de la botiga i també s'han construït uns lavabos nous. L'alcalde de Vimbodí Poblet, Joan Güell, ha reconegut que amb aquests canvis es buscava una acollida més càlida pel visitant.
Exacte, qui també estrena en maquinària nova és Paco Ramos. L'artesà local, ja que l'antic forn de gas s'ha substituït per un d'elèctric de fusió. Un canvi que aconsegueix més seguretat i eficàcia energètica. Ramos, però, no serà l'únic que tindrà l'oportunitat de treballar-hi, perquè a partir d'ara el consistori llogarà el taller per a altres artesans que hi vulguin fer les seves creacions.
Serveis informatius de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Un total de 68 referències de vins i caves s'han sotmès aquest dijous al tast per participar a la 28a edició del concurs de la DO Conca de Barberà. 18 professionals del món del vi han tastat a cegues les mostres del restaurant al celler de l'Espluga.
Celleristes, enòlegs i sommeliers han estat els encarregats de puntuar els caves repartits entre categories i 8 pel que fa als vins, algunes específiques per als elaborats amb trepat. La categoria amb més mostres està la de negres monovarientals de trepat, amb 12 propostes, seguida pels 11 vins blancs joves. Encara en joves s'han presentat 5 referències de rosats, 7 de negres i 5 de negres joves fermentats i o criats en bota. Enguany s'han tastat 5 blancs fermentats o criats en bota, 6 negres criança i 5 negres reserva. Pel que fa als caves, han participat en el concurs 4 referències de cava brut, 5 de brut nature i 3 de rosats.
La presidenta del Consell Regulador de la DO Conca de Barberà, Mariona Rendé, ha destacat el nombre creixent de referències d'atrapat que es presenten en aquest concurs. La presidenta de la DO també ha explicat que el jurat del concurs constata una millora de la qualitat de vins any rere any.
El tipus amb més pes, no cal dir-ho, és el trepat. Cada any, any rere any, hi ha més cellers que elaboren trepat i, per tant, en presenten més, tant vinificades amb rosat com amb negre i amb caves també, amb escumosos també. Fa molts anys que es fa aquest concurs, hi ha gent tastadora que fa molts anys que està venint i la part positiva és que estan trobant que cada vegada el nivell és més alt i hi ha molts millors vins de qualitat.
Els guanyadors del concurs d'aquest 2018 no es coneixeran fins al 29 de juny, quan se celebrarà l'entrega dels premis.
Per altra banda, la denominació d'origen Conca de Barberà estrena aquest cap de setmana els nous cartells promocionals que donen entrada als municipis de la comarca. Els antics plafons s'actualitzen amb un nou disseny i un canvi de discurs.
Aquesta setmana ha començat la instal·lació dels nous cartells promocionals de la DO. En total se'n substituiran 12 i presenten la imatge renovada de la DO amb un nou grafisme que conté il·lustració amb més color i diversos elements del món del vi. Els nous plafons s'ubicaran a Montblanc, Barberà, l'Espluga, Blancafort, Rocafort, Pira, Sarral, Solivella i Vimbodí. La renovació arriba després de més de 10 anys amb els anteriors cartells i ha suposat una inversió d'uns 6.000 euros.
d'una reunió que vam fer de promoció i a la denominació d'origen, junt amb tota la Junta, doncs, vam valorar una miqueta l'estat dels cartells que hi havia a totes les poblacions, a moltes poblacions de la Conca, i estaven molt deteriorats i també creiem, doncs, que el disseny estava una miqueta desfassat. I per això vam decidir de fer aquest canvi a la nova imatge que tenim actualment.
Els nous cartells, més vistosos i divertits, donen la benvinguda a la DO Conca de Barberà amb un nou discurs, l'aposta per l'etnoturisme i destacant la varietat autòctona de la comarca, el Trepat.
El nou disseny és obra del montblanquí Isaac Ballester, de l'equip X de Creacions, mentre que l'empresa Espluguina Quelcom Serveis ha dut a terme la impressió i la instal·lació. L'Auditori Antoni Gaudí de la Fira de Reus va acollir l'acte d'entrega dels reconeixements que va estar encapçalat per la màxima actualitat de Catalunya, actualment el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent. De fet, els premis es van estructurar en 8 categories diferents i es van reconèixer més de 40 empreses, entitats i personalitats del teixit empresarial de la Conca de Barberà, Baix Camp, Priorat, Ribera d'Ebre i Terra Alta.
El Museu de la Vida Rural de l'Espluga, propietat de la Fundació Carulla, va rebre un dels premis d'honor pels seus 30 anys de trajectòria i el seu paper com a dinamitzador de la Conca de Barberà i del territori que l'envolta. En l'àmbit empresarial, CB Mèdica de Sarral, dedicada a la fabricació de material mèdic, va rebre un dels reconeixements de la Cambra de Comerç. Dos cellers de Sarral també van rebre un premi. És el cas de la Vinícola de Sarral i el celler Rosa Maria Torres.
Pel que fa a la categoria de premis comercials, la cancel·laderia i xarcuteria Cala Cova de Vimbodí Poblet també va recollir un dels guardons per la seva trajectòria des del 1937 i també per la seva qualitat dels seus productes. En matèria de turisme, l'hostatgeria de Poblet també va ser premiada per la Cambra de Comerç de Reus.
Un altre dels premis que hem conegut aquesta setmana ha estat atorgat a l'Ajuntament de Senan, que ha recollit aquest dimecres el Premi Iniciativa Medi Ambient de la Diputació de Tarragona. Els reconeixements valoren el projecte d'autoconsum enèrgic de Senan i també s'ha fet una menció especial per la recuperació del camí del riu Francolí al terme de Montblanc.
Senan ha presentat un avantprojecte per la legalització de dues instal·lacions d'autoconsum i també la proposta d'una pèrgola fotovoltaica amb un punt de recàrrega de vehicles. Un premi que l'Ajuntament reinverteix en la redacció del projecte executiu que ja han presentat el Pla d'Acció Municipal per aconseguir finançament necessari per a la instal·lació d'aquests equipaments. Així ho deien.
I bé, bueno, fa un parell d'anys vam decidir canviar l'enllumenat públic a LED i ens en vam adonar que les dues plaques fotovoltaiques d'ampliació que teníem, que aleshores per temes legals de l'impost al sol i els decrets del Partit Popular, doncs no eren viables injectar xarxa de la manera que ho volíem fer nosaltres. Llavors vam veure que amb aquest consum que tenia, bueno, amb aquesta potència que teníem de fotovoltaica, doncs ens donava per poder fer autoconsum.
Aquesta setmana hem conegut les dades de turisme de Setmana Santa a la Conca, on hem tancat el primer trimestre del 2018 amb un bon balanç turístic, tant pel que fa a l'ocupació hotelera com pel que fa a la xifra de visitants. L'Oficina de Turisme de Montblanc ha registrat les millors dades des del 2014 i en la mateixa línia, des de l'Oficina de Turisme de l'Espluga, s'assegura que ha estat una de les millors campanyes de Setmana Santa dels darrers anys. Patrícia València, el sector turístic ens en fa un bon balanç també, oi?
El bon temps d'aquesta Setmana Santa ha propiciat que l'ocupació turística enguany hagi estat destacada a la Conca de Barberà. El president de l'Associació Empresaris Hostaleria de la Comarca, Jaume Hernández, ha constatat que gairebé tots els establiments han tingut ple, des de Divendres Sant fins al dilluns de Pasqua. I, a més, ja des del primer cap de setmana, el volum de turistes va ser important. El mateix balanç es repeteix pel que fa a les visites en espais turístics. Per exemple, a les Coves de l'Espluga es van superar les 2.000 persones i l'Oficina de Turisme de Montblanc situa en més de 1.800 les persones ateses amb 584 consultes.
Pel que fa a la resta de museus de l'Espluga, la Fassina Balanyà ha notat un augment del nombre de visites al llarg dels dies de Setmana Santa. Enguany l'han visitat 226 persones, mentre que al mateix període del 2017 van ser-ne 163. Patrícia, tenim dades més exactes sobre els visitants als museus de l'Espluga?
En el còmput global del primer trimestre, la Fassina va rebre l'any passat un centenar d'usuaris més. El cas invers s'ha produït en la ruta templera i hospitalera, que en aquests tres mesos de 2018 ha estat visitada per 275 persones, mentre que el 2017 en van ser 165. En els primers tres mesos, les coves de l'Espluga han superat les 10.000 entrades i creix un 18,41% respecte a l'any passat. Les xifres també són positives al Museu de la Vida Rural, ja que en aquest inici d'any han registrat 4.639 visitants, el que suposa un increment del 19,65% respecte al mateix període de l'any passat. Pel que fa només als dies de Setmana Santa, l'augment ha estat proper al 50%.
Gràcies, Patrícia. El mateix ha succeït a Montblanc. Oficines de turisme amb dades molt positives i el sector turístic amb el cartell de ple. Josep Ardila, ha estat així.
Montblanc ha tancat el primer trimestre del 2018 amb les millors xifres turístiques des del 2014. De gener a març, l'oficina de turisme ha atès més de 2.000 consultes, el que representa un total de 7.500 persones. Unes xifres que consoliden també la nova ubicació de l'oficina de turisme que des del passat mes de juliol es troba a tocar de l'antic celler modernista de Montblanc.
Però també nosaltres ho atribuïm al fet que hem canviat l'oficina de turisme d'ubicació, està molt més ben posada de cara a aquell visitant que no ha estat mai al poble i que, per tant, necessita informar-se, i a banda, amb els diferents efemèrides que s'han anat celebrant a Montblanc durant aquest temps i especialment la Setmana Santa, que ha estat molt positiva.
També s'han registrat bones xifres a les visites guiades que aquest primer trimestre han fet més de 3.000 persones i ha ajudat novament la campanya de les calçotades. La Setmana Santa, d'altra banda, també ha deixat xifres molt positives amb més de 1.800 consultes.
I vam tenir un dissabte sant amb molt de vent, per exemple, i això segur que va condicionar les xifres finals del propi dissabte, però van ser molt bones, tot i el vent que hi va haver, i va complementar perfectament la vermutada a l'activitat habitual de Setmana Santa. Creiem que és un bon inici d'aquesta nova proposta que s'afrenia 365.
Turisme ja es prepara ara per acollir els turistes que visitaran Montblanc durant la Setmana Medieval i estan treballant també en la propera edició de Bricània, que tindrà lloc al mes de juny.
Gràcies, Josep. Unes dades de turisme que ens defineixen exactament el perfil del turista que visita la nostra comarca. Majoritàriament parelles d'entre els 30 anys i els 50 amb fills, on el monestir de Poblet, Montblanc i les muntanyes de Prades són els principals pols d'atracció i, a més, també tenen un gran interès pels cellers de la comarca. I l'oficina de turisme de Montblanc ha estrenat nou merchandatge.
Exacte, des d'aquesta setmana estan a la venda diversos productes que s'han realitzat amb les banderoles que s'han fet servir els darrers anys per anunciar els diversos esdeveniments turístics de la vila. Josep Ardila ens explica els detalls.
Bon dia, l'oficina de turisme de Montblanc ha estrenat nou merchandatge. Des d'aquesta setmana estan a la venda diversos productes que s'han realitzat amb les banderoles que s'han fet servir aquest darrer any per anunciar els diversos esdeveniments turístics que es fan a Montblanc. Amb l'aprofitament d'aquest material, l'Ajuntament de Montblanc es compromet a contribuir a la reducció de residus i, a més, ha creat un producte nou. Ens ho explica la tècnica de turisme Natàlia Moruno.
Es tracta de les antigues banderoles amb les que anunciàvem els esdeveniments turístics que s'organitzen al llarg de l'any a Montblanc, doncs intentar-li donar un segon ús. En total ha sortit una gamma de productes molt variada, hi ha uns 7 objectes de qualitat i d'un material resistent i que a més tenen la particularitat que són molt creatius.
Les banderoles corresponen als esdeveniments de l'any passat, com ara Bricània, Clicània o Terrània. Tot aquest material es podrà adquirir a l'oficina de turisme i puntualment a la taula d'informació de cadascun d'aquests esdeveniments turístics.
Més informació sobre turisme. Les destinacions de turisme familiar de Tarragona participen en l'acció Catalunya o la Família. Així es diu, dos caps de setmana d'oci i llegendes, Gerard Bosch.
Sí, s'ha presentat aquesta setmana una iniciativa en la qual per primera vegada hi participaran 5 municipis de la Conca de Barberà: Vilanova de Prades, Vimbodí i Poblet, Vallclara, l'Espluga de Francolí i Vilaverd. En aquest cas, pel que fa a la Conca de Barberà i les destinacions d'interior, aquesta proposta es celebrarà del 18 al 20 de maig. En la demarcació tarragonina hi participen més de 90 empreses i 6 municipis certificats com a turisme familiar. Per aquesta primera edició, el tema escollit ha estat Llegendes en Família, amb l'objectiu de fer èmfasi així en la història i mitologia del territori. En aquest sentit, heu de saber que s'han creat una aplicació per mòbil anomenada Llegendes en Família, que permetrà buscar i caçar durant dos caps de setmana els éssers màgics creats per l'ocasió i que s'amagaran en els boscos, platges, places i parcs de les diferents destinacions familiars catalanes. Pel que fa a la Conca de Barberà, aquestes destinacions incloses en el paraigües de les muntanyes de Prades, doncs el protagonista serà el nen de les muntanyes de Prades, qui s'haurà de buscar amb aquesta aplicació. Com dèiem, aquesta proposta turística, que s'inclou en el segell de turisme familiar, se celebrarà a la Conca de Barberà del 18 al 20 de maig, amb aquestes 5 destinacions de la comarca.
Gràcies, Gerard. Parlem d'altres temes, i és que la Comissió Territorial d'Urbanisme del Camp de Tarragona ha aprovat una modificació del plantejament municipal de Montblanc que permetrà alliberar espai a l'entorn del Poll Vell i millorar la visibilitat del centre històric des de la seva antiga entrada nord. El projecte que impulsa l'Ajuntament és una de les propostes estrella d'aquesta legislatura.
D'aquesta manera, l'antiga bòbula es qualifica com a equipament i la part que dona al riu Francolí com a espais lliures d'ús públic. També reben aquesta qualificació d'espais lliures als solars no edificats annexos a l'Arxiu Històric Comarcal. En conjunt, la zona guanyarà 3.487 metres quadrats per al lleure ciutadà, mentre que redueix el sòl privat.
Igualment, s'ajusten lleugerament els límits amb el sistema hidrogràfic del Francolí i amb el sistema viari. Continuem. Obrim ara un nou àmbit, el de les mobilitzacions polítiques i socials, perquè aquest divendres el Comitè de Defensa de la República de l'Espluga ha celebrat un vespre de música reivindicativa.
Desenes de persones, principalment joves, omplien aquest divendres a la pèrgola del Bar del Casal amb una proposta musical i artística per la llibertat d'expressió. La iniciativa va sorgir al voltant de la Setmana per la Llibertat d'Expressió, impulsada per la plataforma No Callarem. Des de les 7 del vespre i fins passades les 10 de la nit amb actuacions musicals, poemes i també es va pintar un mural.
Sí, de fet, les activitats s'han repetit en diversos punts de Catalunya, arran de les condemnes de presó per músics i artistes com els rapers Baltònic o Pablo Hasél. Al mateix temps, la plataforma també vol reclamar el retorn de les persones exiliades i l'alliberament dels presos polítics catalans empresonats. Des de l'Espluga de Francolí s'hi han sumat per mostrar el seu suport a les persones afectades i alhora per visibilitzar que en l'àmbit local i comarcal compte amb el suport d'artistes i músics. Més notícies. Ara anem amb notícies d'àmbit cultural, i és que el Casal de l'Espluga va celebrar diumenge passat la 7a edició del concurs de rapsodes de Font Baixa. La poesia del concurs de rapsodes de Font Baixa del Casal de l'Espluga va compartir escenari amb la música i l'espectacle del polifacètic Pau Riba.
El motiu de l'actuació musical el trobem en la poesia obligada que tots els participants van haver de recitar, que enguany va ser de Clementina Darderiu, àvia del Pau Riba. D'aquesta manera, la desena de concursants van reproduir una de les creacions d'Arderiu i a continuació també van recitar un text lliure davant de més de 150 persones que omplien el Teatre Folk i Torres.
La lleidatana Alba Mascarella va ser reconeguda amb el premi de 300 euros, mentre que Guillem Cos, Montblanquí, i també Anna Maria Morera van ser premiats amb 200 i 100 euros respectivament. Alumnes de 5è de primària de les escoles de l'Espluga també van pujar a l'escenari per recitar diversos versos i el colofó final va arribar de la mà de Pau Riba, que va combinar la música amb diversos poemes.
Ferm com el desig de tirar endavant, com un roc enmig del sembrat.
La Cultural Jordi Francolí va anunciar dijous la data de la 8a entrega del Rimbombori. La cita musical de la Conca se celebrarà aquest dissabte 7 de juliol i, com en els darrers anys, l'escenari serà el Jardí dels Francolins.
L'organització té per objectiu proporcionar als cantautors i grups musicals un espai per compartir la seva música. El Rimbombori també destaca per ser un espai que dona a conèixer els productes del territori, oferint un servei de barra i de sopar amb productes de proximitat i ecològics, cervesa artesana i vins de la DO Conca de Barberà com a alternativa de consum.
Després de confirmar la data, en les pròximes setmanes s'obrirà la convocatòria per a les formacions musicals que hi vulguin participar. Una comissió formada per músics professionals i amateurs haurà de decidir els grups que formaran part del cartell d'enguany. A la darrera edició, el festival va assolir el rècord de grups inscrits, sumant fins a 30 propostes.
La Cultural Jordi Francolí, organitzadora de l'esdeveniment, treballa per fer el Rimbombori un referent musical al Camp de Tarragona i comarques del sud de Catalunya.
Marquen límits i cicatrius, senyals de força, horribles crims.
res no pot parar ni contenir la pau, que a poc anirà empenyent.
L'Orquestra Simfònica Treu-li la pols al teu instrument va iniciar el cap de setmana passat els concerts de celebració del desè aniversari de la formació musical.
La primera actuació es va celebrar diumenge passat a l'Església de la Nativitat de Durro, a la Vall de Boí, on ja es va poder escoltar el nou repertori. Una cinquantena de persones, entre músics i acompanyants, van passar el cap de setmana a la Casa de Colònies Casa Llevassa de Durro, propietat de l'associació L'Estornell de l'Espluga. La formació va celebrar un stage per commemorar els seus 10 anys de vida i enfortir els vincles entre els participants.
Després de l'actuació, a la Vall de Boí, els músics de la Conca ja encaren l'actuació d'aquest diumenge al Teatre de Tarragona, al costat de la banda Unió Musical de Tarragona. La formació tarragonina celebrarà un concert de primavera especial amb motiu del 25è aniversari i alhora una proposta musical vinculada amb les Olimpíades davant de la proximitat dels Jocs Mediterranis del 2018 que acull la demarcació. A més, així es repetirà el concert conjunt que la BUMT i l'Orquestra TLP van oferir l'any 2017 a l'Espluga de Francolí, però ara ho faran a Tarragona.
Les properes cites per l'Orquestra Espluguina serà el diumenge 22 d'abril a Sarral, mentre que el dissabte 2 de juny tindrà lloc el concert de celebració del desè aniversari de l'Espluga.
I Montblanc ja es prepara per viure una de les festes més destacades i multitudinàries de la població, la Setmana Medieval, que enguany arriba a la 31a edició. Gerard Bosch, una edició que enguany estrenarà un nou espai, oi que sí?
Sí, és una de les novetats al campament de poble que es podrà veure durant els dos caps de setmana en el portal i muralla de Sant Jordi per descobrir com vivia el poble durant l'edat mitjana. El tret de sortida d'aquesta 31a Setmana Medieval es donarà aquest proper divendres a les 7 de la tarda amb el pregó a càrrec de la coneguda escriptora i periodista Ampar Moliner, i dels principals protagonistes també acompanyaran aquest pregó, com per exemple Sant Jordi, que enguany interpreta Marc Moner Pol, i també la princesa amb Maria Martínez Cózar. La nit de divendres tindrà com a protagonista també la Dracum Nocte, aquest espectacle d'invocació del drac. Del cap de setmana proper també en destaca ja la representació de la llegenda de Sant Jordi, el Foradot, i els actes centrals també del segon cap de setmana començaran divendres amb les rondes trobadoresques i també el torneig medieval nocturn. Això serà dissabte, ja d'aquí dues setmanes. L'Església de Santa Maria acollirà la representació de les Corts Catalanes 1414. També durant els dos caps de setmana, com és habitual, es podrà veure el mercat medieval pels carrers de Montblanc, igual que la mostra d'oficis i també els tastos de vins dels cellers de la Deo Conca de Barberà a la plaça de Santa Maria. Propostes per tot el tipus de públic en aquestes dues setmanes. Això començarà la setmana vinent, aquesta 31a Setmana Medieval, i pel mig, Sergi, també la Diada de Sant Jordi.
Exacte, gràcies, Gerard. Enmig dels dos caps de setmana, el dilluns 23 d'abril, Diada de Sant Jordi, Montblanc tornarà a ser l'epicentre de tot Catalunya. A la tarda, ja que com és tradició, es farà aquesta comitiva reial i Sant Jordi farà l'entrega de la rosa a la princesa de tots els montblanquins i visitants. Serà a les 7 de la tarda a la plaça de Sant Francesc. A l'acte es farà l'actuació de balls de nobles, banderes, dúcties. Prèviament a l'acte, a l'Església de Santa Maria, la comitiva real haurà assistit a aquesta missa solemne en honor a Sant Jordi, amb la participació de la coral Flor de Lis. Llarg del matí, com ja saben, els petits rebran la visita de Sant Jordi i la princesa als diferents centres escolars de Montblanc.
L'agenda cultural.
Els gegants neolítics de l'Espluga participen a la primera trobada gegantera d'Anglesola.
Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, amb la plantada dels diferents gegants, seguida de la cercavila.
Xerrada sobre les barreres bioenergètiques.
Dins el tercer cicle de xerrades esportives organitzat des de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de l'Espluga, a càrrec d'Helena Vidal, coach en nutrició integrativa. Aquest dissabte, a les 7 de la tarda, a l'Auditori Carulla Font.
Concert Arran de Terra, a càrrec de la Cobla Maricel.
Aquest dissabte, a 8:15 de la tarda, al Sindicat de Vinyaters de Montblanc, amb tas de vins D.O. de la Conca de Barberà, dins els actes de Montblanc, capital de la Sardana.
Concert de l'Orquestra TLP i la banda Unió Musical de Tarragona.
Al Teatre de Tarragona, aquest diumenge, a les 7 de la tarda. Les entrades del concert es poden comprar per internet a Tarracoticket o a les taquilles del Teatre de Tarragona per 10 euros i els menors de 25 per 8.
L'agenda cultural.
Jornada de portes obertes a la Llar d'Infants Mare de Déu de la Serra.
A Montblanc aquest dijous a 6:45 de la tarda.
Curs de guies turístics.
Organitzat per l'Oficina Turisme de l'Espluga per aquest divendres a 3:00 de la tarda a càrrec de l'historiador Antoni Carreres. El curs tindrà lloc fins al 25 de maig.
Preinscripció escolar dels ensenyaments de segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria.
Fins al proper 24 d'abril. Les dates enguany s'han endarrerit pensant al març a l'abril i alhora el Departament d'Ensenyament redueix el calendari del procés de preinscripció gairebé un mes.
Exposició La mirada d'una papallona, de Noé Gaia.
A la Biblioteca de Martorell fins al 30 d'abril.
Exposició dels originals del conte de Sant Jordi, de Joan Vizcarra, escrit per David Ortín i editat per l'empresa espluguina La Mosca.
A l'Oficina Turisme de Montblanc fins al 12 de maig.
Exposició The Dust Bowl, quan la natura es revela, una exposició sobre els refugiats climàtics.
Al Museu de la Vida Rural de l'Espluga fins al 30 de juny.
Serveis informatius de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana que hem fet els equips de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual i Tech12. També Cristina Bosch, Marc Magda Boldó i Gerard Bosch a la realització. I ja ho saben, dissabtes i diumenges a la 1 i a les 7 de la tarda. Dilluns, més notícies a l'informatiu diari i sempre que vulguin, als nostres webs, radiomontblanc.cat i esplugafmradio.cat. Bon cap de setmana, els deixem amb els esports. Fins aviat.
Fins aviat, adeu.